Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, de poca calor. Inici de setmana en descens de la temperatura, sol, però també alguns intervals de núvols. Bon dia, de poca calor. Inici de setmana en descens de la temperatura, sol, però també alguns intervals de núvols.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 28 de juny del 2021. Avui us hem d'explicar això, el temps aquest que farà aquests dies, que no farà grans calorades. Sol, tindrem sol, alguns moments de núvols, però ja heu notat aquesta nit que hem tingut unes mínimes bastant baixes, de 14 graus, màximes que es quedaran avui per sota dels 30 graus, al voltant dels 27 a molts punts de la comarca. Avui us hem d'explicar d'última hora d'aquesta nit és que ja està oberta la vacunació als menors de 35 anys, de 30 a 35 anys. Són els que van néixer entre, per tant, més enllà del 1991. Totes aquestes persones ja poden demanar cita per vacunar i, a més, al llarg d'aquesta setmana hi ha noves dates per vacunar-se sense cita prèvia en aquestes maratons de vacunació que es fan arreu del Baix Empordà, arreu, de fet, de l'Empordanet, perquè es fan de Palafrugell en amunt. Avui també us vam explicar que ha estat un molt bon cap de setmana, un molt bon pont de Sant Joan per al sector turístic. Hi ha hagut ocupacions de fins al 95%, per tant, pràcticament al complet. I també parlarem avui de la llei de contenció de rendes de lloguers. És la coneguda com a llei de lloguer, que permet que els preus estiguin controlats a diversos llocs de la geografia catalana i que afecta també a Sant Feliu de Guíxols i a Palamós. A Palafrugell. La Cambra de la Propietat de Girona ha demanat que no segueixi aplicant aquesta llei del lloguer, però Sant Feliu de Guíxols ja ha decidit que sí que ho farà, que mantindrà aquesta llei. I també parlarem d'aquest cas indignant que hem conegut les últimes hores. Dos detinguts per robar un discapacitat a Palafrugell i penjar el vídeo a les xarxes socials. Aquests dos detinguts estan en llibertat. Una de les qüestions que més ha indignat d'aquesta notícia. A les 8 i pràcticament 3 minuts. Saludem a la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb en Gerard Tascat. Gerard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També Anna Salvador. Bon dia, Anna. Aviam si la podem connectar. Ara sí, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Eugènia Güell, bon dia.
Ei, bon dia.
I també podem connectar ara mateix amb la Sandrin Busnet. Sandrin, bon dia.
Bon dia.
Bon cap de setmana, bon pont de Sant Joan pel sector turístic, que ha registrat pràcticament un complet aquí al Baix Empordà, ocupacions de fins al 95%.
Aquest pont de Sant Joan s'ha caracteritzat per la gran quantitat de turisme de proximitat que s'ha mogut per Catalunya, i en concret per la Costa Brava. La majoria són famílies de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
La Cambra de la Propietat de Girona ha demanat als ajuntaments de les comarques de Girona no seguir aplicant la llei de contenció de rendes dels lloguers, però Sant Feliu de Guíxols ja ha decidit que la renovarà igualment.
Exacte, aquesta llei permet regular els preus de lloguers en zones concretes per garantir que siguin preus accessibles. S'aplica des del setembre de 2020 en alguns municipis gironins, entre els que hi ha Palafrugell i Sant Feliu. Però la Cambra de la Propietat de Girona considera que ja no és necessària. Tot i això, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit renovar-la igualment i mantenir-la activa al municipi.
Detinguts per robar a un discapacitat a Palafrugell i penjar el vídeo a les xarxes.
Segons explica la policia, el dia 20 de juny a mitja tarda, la víctima va anar a treure diners en un caixer de la població quan una persona coneguda per ell li va tallar el pas creuant-li la furgoneta que conduïa. El conductor del vehicle en va sortir i va començar a colpejar violentament l'home fins que el va fer caure a terra, on va continuar pegant-lo a cops de peu. Després de l'agressió, el lladre li va robar els pocs diners que portava la víctima, que pateix una minusvàlua cognitiva i funcional del 42%.
Encara en l'àmbit de la crònica de successos, dos detinguts i un ferit per ganivetada en una baralla multitudinària a Palamós.
Una baralla multitudinària a Palamós ha acabat amb dues persones detingudes i un noi ferit per una ganivetada. Els fets van passar la nit de dijous a divendres, quan una vintena de joves es van esbatussar a la platja gran de la localitat baixempordanesa.
El Museu del Suro de Palafrugell canvia de nom. Aviam, disculpeu, ara sí, aviam, si sí, podem escoltar la Sandrine. Ara endavant, Sandrine.
Sí, a partir d'ara es dirà Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell, per així tenir una projecció nacional. Des de fa 30 anys, el Museu conserva, estudia i difon la història de la industrialització i del patrimoni natural del suro.
SOS Costa Brava insisteix, el camí de ronda de Palamós és il·legal.
SOS Costa Brava ha presentat un recurs de reposició al Servei de Protecció de Legalitat Urbanística després que no els hi fessin cas de la denúncia de l'entitat on asseguraven que part del camí de ronda de Palamós és il·legal. L'entitat ecologista aporta un informe tècnic contundent per demostrar que el traçat passa per sòl no urbanitzable.
I l'enderroc de Radio Liberty a Pals és imminent, segons també alerten els ecologistes.
El portaveu de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, explica que han rebut informacions de diferents bandes que indiquen que el Ministeri per la Transició Ecològica, que és el propietari del terreny, té aquesta voluntat després dels darrers actes vandàlics que hi ha hagut.
Endesa tanca 6 anelles elèctriques al Baix Empordà amb un cost total de gairebé 200.000 euros.
L'objectiu de tancar 6 anelles elèctriques diferents és per tal de buscar reforçar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients repartits en diversos nuclis de l'Estartit, Calonge, Palafrugell, Palamós i Pals.
I encara en l'àmbit mediambiental ha de venir la Guàrdia Civil aquí al Baix Empordà, al port nàutic de Platja d'Aro, per fer una jornada informativa sobre el medi marí i la costa.
Hi haurà ponents especialitzats en diversos àmbits que faran xerrades sobre l'actuació de les patrulles terrestres i del servei marítim, les activitats subaquàtiques, riscos i infraccions i també la investigació de delictes, d'accidents i d'incidents en el mar territorial i sobre la protecció de l'entorn i dels espais naturals del domini públic marítim terrestre.
I en esports, notícia destacada. Perquè hi haurà un duel baix-empordanesa a Wimbledon, Sergi.
El torneig de tennis més antic del món i considerat per molts el més prestigiós obre avui 28 de juny una nova edició amb importants punts d'interès. D'entre aquests focus informatius crida l'atenció el duel entre dues tennistes empordaneses. Paula Badosa i Aliona Bolsova s'enfrontaran en la primera eliminatòria.
Doncs el seguirem, aquest duel entre Paula Badosa i Aliona Bolsova, aquest duel baix-empordanès. Moment de conèixer la previsió del temps per avui. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Com comencem la setmana?
Doncs comença la setmana amb temps que en general serà assolellat, tot i que amb estones de cel parcialment cobert per alguns núvols. La temperatura baixa en un inici de setmana poc calorós. El termòmetre baixa fins als 14 graus de mínima, a l'interior del Baix Empordà, essent més suau a la costa, i la màxima quedarà per sota els 30 graus, al voltant dels 27. Demà i dimecres es manté la calor moderada o poca calor, fins i tot fresca a primera hora del dia o durant les hores nocturnes, i un estat de cel variable. A partir de l'inici de juliol, però, la temperatura tornarà a pujar i el sol serà més dominant.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'avui al supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i pràcticament 9 minuts, ens l'envia la xef Lola Puig.
La novena R de la sostenibilitat ens parla de regular. Regular què tenim o anem adquirint. Sovint s'acostuma al per si de cas. Compro dues tisores per si en perdo unes. Vull tenir sempre la nevera plena per si de cas ve algú d'imprevist. Aprofito l'oferta del súper i compro el pack de 3 pots d'olives, la llauna de músculs i la salsa de regal. Com que veig que aquestes llibretes són molt econòmiques, n'agafo 5 per quan les necessitin, que no gasten pa. Vaig a comprar-me roba i en compro 4 pantalons, 10 calçotets i 15 mitjons. Però sembla que quan ens n'adonem hem perdut les dues estisores, tot confiant que com que en tenim dues, no quedarem mai sense. El per si de cas de la nevera se'ns ha fet malbé, perquè no ha vingut ningú d'imprevist. Els pots d'olives ens caduquen dins l'armari i la salsa que ens va fer gràcia en el seu moment no la menjarem mai. Les llibretes les tindrem anys creant pols a l'estanteria. I dels pantalons i la roba interior me n'adono que amb una quarta part en tenia prou. Els de més no els necessitava. Les compres compulsives són el plat del dia dins d'aquest sistema tan consumidor on estem posats. Sobretot quan anem a comprar i tenim gana i diners a la tarja o a la butxaca. Ens dona la sensació que el món s'acaba i que hem d'anar acumulant perquè no falti de res. I el que realment ens manca és el seny en l'adquisició de qualsevol objecte. Tampoc tenim en compte la generació de residus que això suposa. Hem de llançar el que no hem utilitzat, més tots els embolcalls no reciclables que porten els packs d'oferta, i sovint la qualitat de les ofertes és inferior als de més productes amb preu superior. Alguna vegada t'has plantejat anar a comprar amb un cabàs o bossa de roba i pots o bosses de paper que guardem per anar reutilitzant? Deixar de comprar allò que té plàstic i comprar només el que necessites? Per això, cal anar-hi amb l'estómac ple i amb molta concentració per adquirir només allò que realment necessitem. Regular tot el que entra a casa és necessari per viure amb més harmonia amb nosaltres, amb el nostre entorn, i estar en consonància amb la sostenibilitat planetària de veritat. Per aquests dies de revetlla de Sants Joans i Sants Peres, cal tenir en compte les xefles amb seny. Regular els abusos és necessari. La natura també ens ho demana.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui la cançó del dia, Ed Sheeran, ha tornat amb Bad Habits, la cançó que serveix per presentar el seu nou disc. El nou tema d'Ed Sheeran ja és un èxit a la xarxa. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Si no fos la canota Palamós, ben mirat que n'és hermós.
Està clar que l'equip de Ràdio Capital no som els millors cantant havaneres, però el que sí tenim és el millor equip per explicar-te la cantada de Calella. Ens escoltem i ens veiem el dia 3 a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital, la ràdio de la cantada.
Voleu fer-ho en sota de compra o va bé la versió de compra?
Veniu a gaudir de la millor cuina tradicional mediterrània a la Torrada, Taverna del Mar, a l'Estartit. Gran varietat de peixos, calderetes, carns, paelles i fideuàs. I no us oblideu de demanar la barca del pescador, que inclou gambes, calamar, xivirón, sèpia i pescadito per només 15,95 euros. Tot en un ambient amb aires marinats i amb una espectacular terrassa davant de les Illes Medes. La Torrada, Taverna del Mar, carrer Salines 19, l'Estartit. Telèfon 972-75-1773.
Quan el català sortia la mar.
Aquest estiu, al Carrefour Nou Centre de Figueres, obrim les portes de dilluns a dissabte i fem horari d'estiu pensat per les teves compres. T'esperem de 9:30 del matí a 10 de la nit. Vine i aprofita les nostres ofertes d'estiu. Només al Carrefour Nou Centre de Figueres.
El Festival Ítaca us proposa dos caps de setmana de concerts a l'Estartit. Amb Boques Grasses, que presentarà el seu esperat nou treball després de l'aclamat Fans del Sol. Completen el cartell Iseo en Dodo Sound, Làgrimes de Sangre, Balkan Paradise Orchestra, Travis Beers i una proposta familiar. Xiula presenta el seu darrer disc i el seu nou espectacle. Una experiència per al públic infantil i juvenil. Ítaca, l'Estartit, del 23 de juny al 3 de juliol. Entrades a itacacultura.cat.
Ràdio.
8 i 18 minuts. Els nascuts entre el 1987 i 1991 ja poden demanar cita per vacunar-se contra el coronavirus. S'acaba de saber ara mateix, s'acaba de confirmar ara mateix. De fet, ja hi ha moltes persones de la nostra comarca que estan demanant hora i hi ha hora, almenys aquest matí hi havia hora, per vacunar-se a Sant Antoni de Calonge. De fet, demà continua la marató de vacunació sense cita prèvia, en aquest cas a Palafrugell. Aquestes són les dades, les últimes hores relacionades amb la vacunació, una vacunació que està permetent recuperar poc a poc el turisme, i és que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana de pràcticament ple a les comarques de Girona i concretament al turisme del Baix Empordà. La Costa Brava Centre i les zones de muntanya de les comarques de Girona han tornat a registrar molt bones ocupacions durant el pont de Sant Joan. Les expectatives eren altes per les llargues cues de l'operació sortida i finalment s'han complert.
Sí, aquest pont de Sant Joan s'ha caracteritzat per la gran quantitat de turisme de proximitat que s'ha mogut per Catalunya. La majoria són famílies de Barcelona i la seva àrea metropolitana que han visitat la Costa Brava. De fet, aquí al Baix Empordà s'han registrat ocupacions de fins al 95%, com ja sol ser habitual. La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lluerol, destaca que el sector està satisfet especialment per la resposta del client des de Setmana Santa i amb les previsions també que hi ha per l'estiu, quan preveuen superar el 85% de l'ocupació i allargar la temporada fins al setembre.
Doncs el fet és que aquest mes de juny hi hem tingut una bona ocupació durant els caps de setmana. Entre setmana cal dir que ha fet aquest turista internacional que ha fet que les ocupacions no fossin les esperades, diguéssim, però ja des de la nit de Sant Joan fins a aquesta nit de dissabte podem parlar d'unes ocupacions d'un 95% i 100% d'afluència en la restauració. Per tant, estem contents dels resultats i dels números que han sortit d'aquestes ocupacions i esperem que això continuï així ja i que puguem fer una molt bona temporada d'estiu.
I pel que fa a la resta de Catalunya, també s'han registrat bones ocupacions a les comarques de muntanya, com la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. En canvi, la zona sud de la Costa Brava i parts de la nord encara depenen molt de públic estranger, que encara està lluny de ser el que hi havia el 2019.
I tot aquest turisme, òbviament, genera una pressió a l'hora de comprar un habitatge en el mercat d'habitatges que s'intenta regular a través de la llei catalana del lloguer. Doncs bé, aquesta llei catalana del lloguer està sota el focus de diversos sectors. La Cambra de la Propietat de Girona ha demanat als ajuntaments de les comarques de Girona que no segueixin aplicant aquesta llei de contenció dels preus dels lloguers aplicada al setembre del 2020. El Baix Empordà s'aplica als ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell.
Exacte, recordem que aquesta llei aprovada al setembre del 2020 permet regular els preus de lloguers en zones concretes per garantir que siguin preus accessibles, segons un índex de referència de preus. Aplicar-la o no és decisió de cada consistori. Segons recull el Diari de Girona, però, la Cambra de Propietat de Girona considera que la llei té un efecte desincentivador pels arrendadors i que sembla un càstig pels propietaris. Per altra banda, també consideren que la llei de contenció es va crear ignorant el sector immobiliari. Per això demanen als ajuntaments gironins que no la renovin aquest proper setembre, quan es complirà un any de la seva aprovació.
De totes maneres, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja ha decidit continuar aplicant aquesta llei dels lloguers.
Així es va aprovar per unanimitat a l'últim ple municipal, aquest mes de juny. El segon tinent d'alcalde i regidor d'habitatge de l'Ajuntament, Josep Savalls, ha explicat a Ràdio Capital que creuen que la llei de contenció és important per controlar els preus de lloguers al municipi i aconseguir un preu just per totes dues bandes, sobretot a la zona més turística.
Que tot i que en el nostre municipi sí que és cert que en alguns àmbits, sobretot a la part nord de la ciutat, potser no seria del tot necessari, sí que en el global del municipi, sobretot a la zona turística, tot allò que parlem doncs, de la part passeig i centre històric de la ciutat, sí que aquesta regulació el que possibilita és de que els preus es mantinguin dintre un entorn més assequible i que no ens trobem amb preus desorbitats o preus fora de mercat.
8 i 22 minuts, hem d'explicar dues notícies relacionades amb l'àmbit dels successos. Per començar, una que ha aixecat indignació. Els Mossos han detingut aquesta setmana passada dos homes de 34 i 21 anys, veïns de Palafrugell, acusats de robar a una persona amb discapacitat i penjar el vídeo a les xarxes socials. Com va anar tot plegat, Anna?
Segons ha explicat la policia, el dia 20 de juny, a la tarda, la víctima va anar a treure diners en un caixer de la població quan una persona coneguda per ell li va tallar el pas creuant-li la furgoneta que conduïa. El conductor del vehicle en va sortir i va començar a colpejar violentament l'home fins que el va fer caure a terra, on va continuar pagant-lo a cops de peu. Després de l'agressió, el lladre li va robar els pocs diners que portava la víctima, que pateix una minusvàlua cognitiva i funcional del 42%. Això el fa especialment vulnerable i amb conseqüències molt més greus per la seva salut en rebre els cops.
I l'endemà, l'home que havia patit el robatori va saber que el vídeo de l'agressió circulava per les xarxes socials.
Sí, exacte, era un vídeo on es veia de manera clara com el colpejaven i es mofaven d'ell. Davant els fets observats, els Mossos de la Comissaria de la Bisbal van iniciar la investigació per identificar els responsables dels fets. El 21 de juny els agents van localitzar i detenir a Palafrugell un dels homes i el dia 22 el segon a la Bisbal d'Empordà. Els detinguts amb antecedents van passar el dia 22 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I a Palamós hi ha hagut dos detinguts i un ferit per ganivetada en una baralla multitudinària.
Una baralla multitudinària a Palamós ha acabat amb dues persones detingudes i un noi ferit per una ganivetada. Els fets van passar la nit de dijous a divendres quan una vintena de joves es van esbatussar a la platja gran de la localitat baixempordanesa. Segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, van ser els testimonis que estaven a la zona dels fets qui van avisar la policia. Quan els Mossos i la policia local van arribar al lloc dels fets, bona part dels implicats van fugir corrent. Però els agents van poder arrestar dos dels joves i en van identificar tres més. El sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre un menor que tenia un tall superficial al pit. Ara els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i no es descarten més detencions. Els dos arrestats han passat a disposició de la policia catalana i s'espera que en breu passin per davant del jutge de guàrdia.
I a Palafrugell, canvis en el Museu del Suro. Concretament, un canvi de nom.
Exacte, el museu es dirà a partir d'ara Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell, per així tenir una projecció nacional. Fa 30 anys que el Museu del Suro estudia i difon la història de la industrialització i del patrimoni natural del Suro, i el canvi de nom implica la consolidació de les seves principals funcions nacionals. En primer lloc, el museu disposa d'una col·lecció tecnològica representativa de la diversificació industrial surera, on hi estan ben representades totes les poblacions sureres de Catalunya. A més, està proveït d'un centre de documentació format per arxius industrials i tecnològics, una biblioteca, una hemeroteca i un arxiu d'imatges i cinema. Les consultes d'aquestes documentacions del segle XIX i XX creixen cada any i el Museu del Suro ha esdevingut una referència obligada en aquest àmbit a tot arreu del país.
En aquest cas, Sandrine, a banda d'això, el museu també està vinculat a les iniciatives solidàries que sorgeixen arreu del territori.
Exacte, es vincula a iniciatives com ara Xarxa Europea de Municipis Surers, Fira del Tap i del Suro, Festa de la Pela del Suro, etc. Pel que fa a la preservació i posta en valor del patrimoni industrial surer immoble, l'Ajuntament de Palafrugell ha creat el conjunt surer més gran del món amb la preservació de part de la monumental fàbrica Miquel Vinca i Meyer, ubicant-hi el propi museu, la Fundació Vila Casas i la Fundació Institut Català del Suro. Finalment, el Museu del Suro manté relació amb totes les institucions internacionals vinculades al patrimoni industrial surer.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 27 minuts, seguim al supermatí de Ràdio Capital. Diferents entitats alerten que l'enderroc de les instal·lacions de Radio Liberty a Pals és imminent. El portaveu de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, explica que han rebut informacions de diverses bandes que diuen que el Ministeri per la Transició Ecològica, que és propietari del terreny, vol fer-ho, vol enderrocar aquestes instal·lacions després dels actes vandàlics que hi ha hagut les últimes setmanes i els últims mesos. Bosch demana que es tingui en compte la proposta que han fet conjuntament amb altres entitats culturals i ecologistes, que contempla rehabilitar part dels edificis que diu tenen un alt valor arqueològic. Tots els detalls d'aquesta notícia els té l'Eugènia Güell. Eugènia, endavant.
L'objectiu final, diu Bosch, és que les antigues instal·lacions serveixin com un centre d'interpretació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Bosch, però, va més enllà i considera que les edificacions també servirien des d'un punt de vista cultural, per tal d'explicar per què va servir Radio Liberty i explicar-ne la història. Radio Liberty, recordem que va ser una de les emissores destacades durant el període de la Guerra Freda, en què divulgava programes elaborats als Estats Units per països comunistes amb l'objectiu de fer caure el bloc soviètic. Per això, des de l'entitat, lamenten que el Ministeri per la Transició Ecològica no els hagi escoltat i han fet arribar la seva proposta a diferents administracions per tal que la tinguin en compte, si bé donen per fet que el govern espanyol tirarà pel dret i enderrocarà el que queda de Radio Liberty.
Creiem que, a més dels valors naturals que evidentment cal preservar com a parc natural, hi ha altres valors de gran importància que ara també caldria preservar, com són, per exemple, el jaciment arqueològic que està dintre de Radio Liberty, que demostra que hi ha una vila marinera i comercial i un port enterrats que ens podrien explicar com vivien aquestes persones a la vila marinera i comercial entre els segles XIII i XVIII.
La proposta de l'entitat ecologista, que compta amb el suport del Centre Històric de Catalunya i SOS Costa Brava, per tant, és renaturalitzar i protegir els hàbitats.
Per fer-ho, consideren que s'hauria de construir passeres de fusta que no afectin les dunes. Per saber en Platja de Pals, el model a seguir seria com el dels Aiguamolls de l'Empordà, on es va rehabilitar tant l'espai natural com les instal·lacions existents i que actualment són un complement al parc. El problema, assenyala Bosch, és que durant el confinament han comprovat que hi ha hagut repetits actes vandàlics que han malmès les instal·lacions que encara queden. L'última es va produir fa pocs dies i va acabar generant un incendi. A més, Bosch assenyala que grups nombrosos de persones han fet servir les instal·lacions de Radio Liberty per trobar-se durant el confinament.
Doncs bé, segons han explicat fons de l'Ajuntament a Ràdio Capital, ells no en saben res d'aquesta proposta de, que asseguren per part de les entitats ecologistes que el Ministeri vol enderrocar imminentment les instal·lacions de Ràdio Liberty. Des de l'Ajuntament asseguren que ells no en saben res, que ni de part del govern espanyol, ni de part de la Generalitat, ni de ningú, i demanen, si us plau, asseure's i començar a parlar realment de les diverses opcions que hi ha per les instal·lacions de Ràdio Liberty. I seguim a la façana marítima, però baixem una mica, baixem cap a Palamós. SOS Costa Brava ha presentat un recurs de reposició al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística després que no que aquest ens fes, no fes cas de la denúncia de l'entitat, on assegurava que part del camí de ronda de Palamós és il·legal. El principal argument que esgrimeix SOS Costa Brava per mantenir aquesta acusació és que hi ha diversos trams del traçat que passen per zones de sòl no urbanitzable.
Per donar solidesa al recurs, l'entitat ecologista l'ha acompanyat d'un informe tècnic que consideren molt contundent i que fa evident que s'ha construït en zones on no està permès fer-ho, segons indica aquest recurs i aquest informe. Urbanisme va tombar la denúncia inicial que va presentar l'entitat al març, en la que s'especificava que en els trams de sòl no urbanitzable no s'hi podia fer res. Per contra, l'ENS va donar la raó a l'Ajuntament de Palamós avalant el projecte, que ja està gairebé del tot acabat. Això ha sorprès i decebut a SOS Costa Brava, que es mostra totalment segura dels seus arguments, i per això han presentat aquest nou recurs de reposició acompanyat d'un informe tècnic d'un arquitecte que, segons afirma la membre del SOS Costa Brava, Zeta Figa, demostra que hi ha trams que s'han construït de manera il·legal.
Bueno, si ara aquest recurs no tira endavant, ens quedarem de pasta de moniato, perquè és que realment sembla impossible que no ens puguin fer cas amb una cosa que és evident i que els informes tècnics dels arquitectes ens diuen que tenim la raó nosaltres. Sembla estrany que la cap del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística no ens faci cas. Gran part de les passarel·les que estan fent o que han fet ja estan en sòl no urbanitzable i no es podien construir.
En concret, Figa destaca la zona que va de Cala Margarida fins a Cap Gros, on s'ha col·locat formigó al camí de ronda. Al revés de la Generalitat, però, no impedirà que SOS Costa Brava mantingui el pols, i adverteixen que seguiran endavant, tot i reconèixer que els ha sorprès la decisió d'Urbanisme d'arxivar la seva denúncia.
Des de l'entitat, de moment, no s'han plantejat presentar una demanda al contenciós administratiu en cas que la posició de la Generalitat continués sent la mateixa, malgrat el nou recurs interposat.
Figa explica que en qualsevol cosa és un pas, que caldrà estudiar-lo a través dels serveis jurídics de l'entitat si és o no factible, i diu que el més normal seria que reconsideressin la seva posició. Tot i els continuats intents de SOS Costa Brava per aturar el projecte i repensar la construcció del camí de ronda, està enllestida des de fa uns mesos. Fonts de l'Ajuntament de Palamós consultades per l'ACN diuen que tot s'ha fet correctament, si bé defensen que les entitats ecologistes denunciïn l'obra si creuen que hi ha alguna irregularitat.
Vuit i 34 minuts. La companyia elèctrica Endesa està executant un seguit de treballs a la xarxa del Baix Empordà per tancar 6 anelles elèctriques diferents.
Des d'Endesa asseguren buscar un reforç de la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients, repartits en diversos nuclis de l'Estartit, Calonge, Palafrugell, Palamós i Pals. L'actuació, que ha suposat una inversió de gairebé 200.000 euros, consisteix en estendre nous trams de cable subterrani de mitja tensió a les poblacions per tal d'enllaçar línies elèctriques i centres de transformació ja existents que fins ara estaven aïllats.
Gerard, així que amb la nova inversió es crea el que tècnicament s'anomenen anelles elèctriques.
La idea és possibilitar que, en cas d'incidència, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa. Aquestes intervencions prenen més rellevància en municipis turístics. A Calonge, per exemple, s'ha traçat una línia de gairebé 800 metres amb cablejat nou, amb una inversió de gairebé 87.000 euros, Aquesta nova anella beneficiarà més de 6.500 clients repartits entre Calonge i Castell-Platja d'Aro.
Altres municipis també beneficiats són Pals, Palafrugell o Palamós.
A Pals s'ha estès una línia de 600 metres a la urbanització de Mas Tomasí, amb la finalitat d'enllaçar 6 centres de transformació distribuïts per la zona. A Palafrugell s'han unit 2 centres de transformació amb un nou cable de més de 500 metres a la zona de la plaça de l'Ajuntament. I en el cas de l'Estartit, s'ha traçat una nova línia de més d'un quilòmetre a la zona de l'Hotel Panorama. I finalment ja a Palamós s'estan tancant dues anelles elèctriques diferents.
Per cert, també hem d'explicar que avui al matí la Guàrdia Civil, atenció, qui no s'ho vulgui perdre, aquest acte de la Guàrdia Civil, celebrarà al Club Nàutic Port d'Aro, de Platja d'Aro, una jornada informativa sobre el medi marí i la costa, segons informava el diari de Girona.
Hi haurà ponents especialitzats en diversos àmbits que faran xerrades sobre l'actuació de les patrulles terrestres i del servei marítim, les activitats subaquàtiques, els riscos i les infraccions i també la investigació de delictes, accidents i incidents en el mar territorial. També faran xerrades sobre la protecció de l'entorn i dels espais naturals del domini públic marítim terrestre. L'objectiu és acostar la Guàrdia Civil a la ciutadania de manera que s'explicaran les actuacions realitzades en l'àmbit marí i també l'activitat policial en benefici del medi ambient i la seguretat.
I encara en l'àmbit de la protecció del medi i de posar en valor el medi natural, com les últimes notícies que hem explicat en aquest informatiu, aquest cap de setmana s'ha realitzat la plantada tradicional de l'arròs de Pals, la seva edició número 23. A Ràdio Capital hi hem estat i hem fet aquest reportatge.
Bon dia. Benvinguts a la 23a plantada de l'arròs de Pals.
Va, poder que comencem, no? Si no ens petarà l'hora de dinar aquí encara.
Ara estem escampant l'arròs per plantar-lo després.
Això és el planter.
El planter. Això que hem arrencat abans, que hem fet les garbes, ara les hem carregat al carro aquest i ara les repartim. I ara plantarem.
Doncs fixeu-vos que es planten amb una separació, es fa el forat a terra i es van, perquè la planta creixerà més, la planta traurà com a esqueixos i es farà molt més ample. El que ara és un sol gra que germina i que creix es farà molt més ample i necessita el seu espai.
La que mana és la mà esquerra. Tu agafes. Aquesta mà ja t'ha de preparar aquest dins, tu has de posar els dos dits aquí.
En aquí n'hi va un, doncs aquí l'altre. Aquí n'hi ha un, doncs entremig d'aquest i aquest l'altre. Enfonsar-lo amb els dits i deixar-lo anar.
Així t'he dit, veus?
Vale, no, sí.
Així, veus? No, així no. Veus?
Així
és. Guita. I queda dret.
Que passa que arriba... No.
Quan tu fas així, veus que queda dret?
Vale. Vale. Trobem-ho.
No!
És que aquí hi ha molta aigua, no pots...
Està contenta? No té... Uita! Ara.
Penseu que ara es planta menys arròs del que s'havia arribat a plantar. Es planta molt menys que el que s'havia plantat als anys 50. Per tant, només és això, l'estampa d'aquests camps amb gent i gent i gent plantant.
Cada vegada més és més un homenatge, no?, que una demostració, perquè malauradament doncs, la gent gran que ho feia doncs, no hi ha tanta gent i hem d'engrescar una mica més els joves doncs, per convertir això en un homenatge, no?, una manera com es feia tradicionalment la plantada, i aquí és on haurem d'anar derivant. I properament poder fer encara més activitats i tornar a reemprendre, esperem ja, els propers anys la normalitat que estàvem acostumats doncs, fins avui.
L'octubre es sega. El segar també tenia tota una manera. Anaven amb una corbella, que és com una mena de falç dentada, i llavors tenien un corbellot, que el corbellot és una corbella més gran, que era amb la que netejaven, tallaven les arrels, la part baixa de la planta, no les arrels, la part baixa, que encara tingués fang, perquè es pogués el trillar separar bé el gra de la palla. Bueno, de fet, us esperem a la sega, eh?
Si no fos la que no tapa l'amor, ben mirat.
Està clar que l'equip de Ràdio Capital no som els millors cantant habaneres, però el que sí tenim és el millor equip per explicar-te la cantada de Calella. Ens escoltem i ens veiem el dia 3 a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital, la ràdio de la cantada.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital i encara hi ha una altra notícia abans d'anar a l'entrevista, i és que hi haurà un duel baix-empordanès a Wimbledon.
Dues tenistes empordaneses, Paula Badosa i Aliona Bolsova, s'enfrontaran en la primera eliminatòria del torneig de Wimbledon, després que el sorteig hagi configurat aquest especial duel en la ronda inaugural. La begurenca Badosa, actualment trentena al rànquing Wita, que va ser una de les sensacions al passat Roland Garros, on va arribar fins a quarts de final, caient derrotada per Tamara Sidanzek, debutarà a la cita de l'All England Club contra una oponent a qui coneix bé, la palafrugellenca d'origen moldau, Aliona Bolsova, que ostenta el lloc 110è de la classificació mundial femenina. La vencedora del partit s'enfrontarà o bé amb la tenista natural del Kazakhstan, Yulia Putintseva, o amb una jugadora de la qualificació, encara per determinar. Badosa i Bolsova, nascudes totes dues el 1993, van coincidir moltes vegades en les seves respectives etapes de formació i han compartit equip de dobles tant en les categories de base com últimament a Roland Garros. Pel que fa a duels directes, l'última ocasió en què es van enfrontar va ser el setembre de 2018, quan Badosa va guanyar Bolsova a la final de l'Obert Ciutat de València. Aquell mateix any, al maig, en el torneig de les Franqueses, la de Bagú també va vèncer la palafrugellenca en primera ronda.
I, Sergi, també s'ha oficialitzat que Paula Badosa participarà als Jocs Olímpics, no?
Efectivament, la begurenca ha estat confirmada per la Federació Espanyola de Tenis per participar en els Jocs de Tòquio. Al costat de Garbiñe Muguruza, Sara Sorribas i Carla Suárez. D'aquesta manera, Badosa afegirà una nova cita tenística a un palmarès que apunta a la consecució de grans èxits en un futur proper.
I aquest cap de setmana ha estat un nou cap de setmana de Festival Ítaca arreu de la comarca, concretament concerts a l'Estartit, tot i que ahir es va haver de cancel·lar el concert de Xiula, que es feia ahir a la tarda per culpa del vent, perquè realment feia molt de vent ahir a l'Estartit, però sí que abans d'ahir vam poder gaudir del concert d'Oques Grasses, i aquest cap de setmana, disculpeu, aquesta setmana també tindrem el concert a l'Estartit dels Amics de les Arts. Vam poder ser-hi al concert dels Oques Grasses i vam parlar amb el director del festival, en Fran Arnau. Fran Arnau, director del Festival Ítaca, què tal, com estàs?
Molt bé, aquí.
Com va? Com, vull dir, estem a la preparació del festival del concert d'Oques Grasses. Com esteu després d'aquests primers concerts que ja porteu?
Bé, una mica cansats ja, que anem arrossegant hores de son de menys.
Queda tot l'estiu, eh?
Sí. Però bé, molt, molt contentes i contents d'anar tirant endavant i de poder fer concerts, i concerts ja més grans de format que els hem enyorat aquests dies, aquests mesos anteriors.
Quants concerts porteu ja aquest estiu?
Concerts aquí, els fets ja, en portem uns 8, si no m'equivoco malament, ara mateix, sí, 8, i aquí a l'Estartit, 3.
I com ha anat? Com aquesta època ja no és post-pandèmia, però és molt diferent a l'any passat, que les mesures eren més estrictes.
No, molt millor. És una mica mal de cap per l'organitzador, perquè tenim unes mesures que no saps ben bé per on agafar-les a vegades, i que, no, que són molt... molt... s'han de llegir, depèn de qui les llegeixes d'una manera o una altra, però contents de la resposta al públic. La gent ens ve, té ganes de concerts i té ganes, tot i la tortura de la mascareta o de les distàncies, així es respecten bastant bé i fan, i bueno, i lluitant una mica amb els concerts més grans, perquè bueno, hi ha més ganes de festa i costa una mica més.
Et dius, la gent ve, com ha estat la resposta? Com teniu el nivell d'aforaments o de venda d'entrada?
Ara mateix jo crec que vam estar vora el 75-80% d'ocupació. Falten encara tres setmanes de concerts, i n'hi ha que estan esgotats, però n'hi ha altres que encara s'estan venent. Per tant, suposo que, bueno, un 85 o alguna cosa així arribarem segur, potser alguna mica més. I bé, bé, contents d'això, sí, sí.
Tenim concerts a gran format, avui a Oques Grasses, aquesta setmana que ve tenim els Amics de les Arts aquí mateix, no?
També? Sí, sí, sí.
I després hi ha concerts de més petit format, destacant algun?
Hem fet l'Albert Pla, per exemple, que és ja un resident quasi del festival, hem fet Big Black Music Band. I altres artistes també vindran, el Roger Mas, a Sant José i Masoni, amb sí, concerts petits.
Això, tenim moltes ganes d'aquesta nit empordanesa, que hi serem també a Ràdio Capital. Explica'ns, en què consistirà aquesta nit empordanesa?
Sí, malauradament, pel mal temps, hi havia una previsió que al final no es va donar, però que havia pluja, es va moure de data, la farem el 17 de juliol, si no recordo malament, i veurem, doncs, això, dos màquines de l'Empordà, no? Dos grans, ja quasi clàssics, no per edat, però per tipus de música i per tot la carrera que porten, tant en Sant José com en Carles de Sant José i en Masoni, en Jaume, i després també en Jordi Serradell, que ens vindrà també com a artista més emergent a posar la seva, com es diu, cirereta d'alguna manera, no? Una nit d'Empordà i de clàssics de la zona.
Tornem aquesta nit, perquè si ara ens fixem en l'escenari, en l'espai, com heu hagut d'adaptar els concerts de gran format que fèieu fins ara a l'actualitat? Quines diferències hi ha perquè les vegi l'oient?
Sí, doncs, primer de tot, reduir aforaments a tope, no? Penseu que ja sabeu que si els que heu vingut aquí estaven vora de les 6.000 persones per nit, de peu, i era un festival, vull dir que això ja, per començar, reduir molt aforament, marcar molt els espais, hem intentat generar tot una sèrie de blocs, tot un funcionament que suposo que tothom ha anat veient aquests últims mesos a diferents espais, i bé, lluitar una mica. La veritat és que és complicat perquè a nivell de costos és molt difícil, perquè hem d'invertir més diners i en personal, sobretot, de logística i de tot, i després la gent, no tothom respecta a vegades en formats tan grans com aquests ja els seients i així, però bé, ho estem lluitant i crec que ens estem en sortint bastant bé. Suposo que sortirem aprovats d'alguna manera.
Sí, no? El que no es pot és ballar.
Sí, no, teòricament no hi, és el que dèiem, no hi ha cap normativa que prohibeixi ballar si estàs al teu espai i mantens la distància. Per tant, posar-se de peu pots, ballar pots en el teu espai, el que no pots és muntar el corrillo, que dirien, no? De gent ballant o sortir del teu espai i així. En principi, això s'hauria de poder fer avui.
Cert que avui és el primer dia sense obligatorietat de mascareta al carrer, però aquí dins sí és obligatòria. No?
Exacte, també la normativa, segons el que hem pogut interpretar nosaltres, ens fa posar-les, perquè si no pots mantenir la distància de més d'un metre i mig, o hi ha possibilitats d'aglomeracions, com és el cas a la platea, que hi ha l'aglomeració de gent, tot i les distàncies, s'ha de posar i fem que sigui obligatòria tot el recinte.
Renan Arnau, sort i gràcies.
Moltes gràcies. Seguim.
Últim minut de l'informatiu d'avui. Acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Dilluns de sol i alguns intervals de núvols que deixaran un ambient menys calorós que ahir. La temperatura màxima rondarà els 27 graus i la mínima baixa dels 15 graus a l'interior del Baix Empordà. Demà i dimecres es manté la calor moderada o poca calor amb estat de cel variable, però els primers dies de juliol ens portaran una pujada de la temperatura i força sol.
Molt bé, doncs som-hi, amb el sol i la calor, que aquest cap de setmana hi ha cantada de veneres a Palafrugell i la pluja no ho pot espatllar. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com sempre, serà dimarts. I mentrestant, la millor música del món, que de seguida us posa aquí en directe l'Àlex Mata. Que vagi molt bé.
Felicitats pel vostre 20è aniversari des de CIMAC. Vosaltres en feu 20 i nosaltres en feu...